d'algunes diòcesis de fer el Camino de Santiago, doncs, veure com aquests grups es cohesionen, es coneixen, no? Que no fa falta tampoc anar a altres llocs del món, no? Per veure que també hi ha joves creients, sinó que potser al costat de casa teva també hi ha aquesta realitat, no? També hi ha comunitats vives i podem compartir la fe i es poden crear lligams, no? Aquesta és la finalitat d'aquests 2-3 dies anant caminant en direcció a Àvila.
De Segovia a Àvila caminant, que no és molta distància, però amb un parell o tres de dies es fan aquests quilòmetres.
Exactament.
Sílvia.
Sobretot en aquests dies també és basant-nos en la vida de Santa Teresa, no? Com a punt d'unió amb l'encontre que és després, no? Aquests dies del 5 al 9, no? Què es faran aquests dies? Doncs, bueno, ens trobarem amb joves d'altres diòcesis d'Espanya, també ens trobarem fins i tot amb alguns joves d'altres països d'Europa. Esperem trobar-nos amb alguns.
Quants més siguin, millor, no? Perquè si és europeu, se suposa que s'obre a tothom.
A veure si Santa Teresa ha arribat allà...
I tant, esperem que sí. Encara que la majoria siguin espanyols, que n'hi hagi també d'arreu d'Europa.
Sí, segur que sí. I, bueno, una mica el format... Explicaré ara una mica el format que se seguirà en aquest encontre, no? Al matí es farà una miqueta... Bueno, la cosa serà que es dividiran tant joves per una banda i adolescents per l'altra. I cada dia se seguirà un itinerari basat una mica en la vida de Santa Teresa. I són tres itineraris, no? Un és l'itinerari del camí, l'altre és l'itinerari de les morades i l'altre el de la vida. Uh-huh. Llavors, dintre d'aquests itineraris podem trobar diferents activitats, no? Com un escull la teva pròpia aventura o moments de silenci i oració, com bé va viure Santa Teresa, no? O fins i tot un dia, que és el del camí, que és una ruta peregrinació pels convents on la santa va deixar les seves petjades, no? I poder reviure allò que va viure ella allà. A les nits, donant-li aquest toc més juvenil, no? Hi ha els concerts de les Muralles d'Àvila buscant aquest moment de trobament de tots els joves, no? I bueno, i es tanca tot amb una oració i una pregària final després dels concerts.
És bonic recordar que Santa Teresa feia camí tocant de peus a terra,
també
vetllava per l'interior, les morades o castell interior, i tot englobat en una vida en que una intentava ser exemplar dintre de les imperfeccions humanes.
Sí.
Doncs bé, que aquest itinerari, que aquesta experiència sigui molt profitosa. Voleu comentar alguna cosa més abans d'acabar, breument?
Sí, potser bueno, recordar els dies de la trobada. La trobada en si, com a encontre europeu de joves, és del 5 al 9, i si us animeu o algú, coneixeu algú que es pugui animar a fer el camí teresià amb la resta de diòcesis de Catalunya, és del 2 fins al 5 i després es enganxaríem a la trobada.
A les delegacions de Pastoral de Joventut de Catalunya, a través del Secretariat Interdiocesà de Joventut, el SIJ, o de cada diòcesi, de cada delegació, es pot demanar informació.
Exactament.
Que s'animin les famílies que ens escolten, sí. Si tenen joves a casa, especialment a apuntar-se. Fins al 15 de juliol hi ha temps.
Exacte.
Són experiències molt enriquidores, us animem.
Si voleu conèixer una miqueta més sobre aquest encontre, sobretot, es podeu anar a la web, eej2015.com. I allà trobareu materials com vídeos que han gravat els nostres companys d'Àvila o l'himne de l'encontre.
eej2015.com. En aquesta web trobeu tota la informació per inscriure-us i per saber com anirà això. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Sílvia Ruzo i Héctor de Arriba. Recordem que el proper divendres un altre tema amb tots vosaltres, amics oients. Recordeu-nos com es pot entrar en contacte amb Ànima Nova i amb aquest programa.
Doncs sí, podeu contactar amb nosaltres a través de la web animanova.cat o a través també del Twitter @grupanimanova.
Sílvia Ruzo i Héctor de Arriba, bona setmana, fins divendres vinent i bona preparació d'aquest encontre a Àvila per Santa Teresa.
Gràcies.
Seguim acompanyant-vos a Ràdio Estel. Fins aquí les mirades per animar la fe.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Arribem a 2:15. Salutacions novament. del Mario Ramírez a les vies de sol, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Els més de 900 ajuntaments catalans i els més de 8.000 que hi ha a tot l'estat espanyol es constitueixen demà amb la voluntat de reflectir des del diàleg i els pactes la voluntat popular de la millor manera possible. Hi ha molt poques majories absolutes en un escenari polític global amb molts canvis a tot arreu, sobretot per la irrupció de Podem, aquesta vegada integrat en coalicions locals diverses, i a Catalunya pel creixement de la CUP i Esquerra, per la proximitat del 27S i per l'augment de ciutadans, sobretot a l'àrea metropolitana. Dels nous consistoris destaca el fet que Ada Colau es convertirà en alcaldessa de Barcelona, segurament amb el suport d'Esquerra i el PSC, tot i que encara no s'ha tancat cap acord de governabilitat estable, i tindrà allò que el dirigent d'Esquerra, Alfred Bosch, i popularment algun altre dirigent també ha dit avui, un vot de confiança. S'ha parlat molt de Colau, al capdavant de Barcelona en Comú, i com a nova alcaldessa, però no és l'únic canvi important. Per exemple, les esquerres governaran Badalona i desbancaran el popular Xavier García Albiol, tot i que el PP havia estat la llista més votada. El mateix que passarà a Castelldefels, amb el també popular Manuel Reyes, o a Salt, el gironès, amb el convergent Jaume Torramadé, que també liderava la llista més votada. També s'ha produït un escenari d'aquest estil a Sabadell, on els socialistes perdran igualment l'alcaldia i el govern local. Són aquests només alguns exemples. I a tot això cal afegir les alternances que es produiran a Madrid, amb Manuela Carmena, d'Hora Madrid i Podem, com a nova alcaldessa, i a València, amb Joan Ribó, de Compromís, en els dos casos amb el suport del Partit Socialista. Arreu de l'Estat, en qualsevol cas, el PP perdrà una part important del poder municipal que tenia per la pèrdua de la majoria absoluta a gairebé totes les ciutats on tenia l'alcaldia. De les grans ciutats espanyoles on no ha revalidat majoria, només ha salvat Màlaga, segons hem sabut en les últimes hores. És, en definitiva, la voluntat popular combinada amb les característiques d'un sistema d'elecció indirecta on les majories es poden formar sempre legítimament de moltes maneres diverses. Això sí, unes vegades amb aliances que poden ser més discutibles o criticables i altres amb més claredat i més indiscutibles. El més important de tot plegat, sens dubte, és que els ajuntaments treballin amb més força, si és possible, pel bé de tothom. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat, una tertúlia que avui compartim amb José Rusiñol, o Josep Rusiñol, que ell és el vicepresident de Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyor Rusiñol.
Hola, bona tarda, què tal estàs?
També, gràcies, bé. També tenim amb nosaltres el periodista Oriol Domingo, impulsor del blog In Secula Seculorum. Senyor Oriol Domingo, bona tarda.
Bona tarda.
I també saludem Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Teresa Carreras, bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Bé, tenim aquesta notícia important avui, tot i que n'hi ha moltes altres que també volem comentar. Intentarem no allargar-nos molt amb els temes perquè em sembla que hi ha molt de suc interessant en l'actualitat d'avui, especialment en l'actualitat política. Bé, de la Constitució dels Ajuntaments ja se n'ha parlat, però arriba, per dir-ho així, l'hora de la veritat. Tenim ajuntaments de colors diferents, d'aliances curioses, diferents també segons els municipis. Com ho veuen a nivell global? Si volen començar per Barcelona o per altres llocs?
Res, a mi veig que em toca.
Doncs Teresa Carreras.
Sí, cap problema.
No sé si pel fet de ser dona, no crec.
Exacte. No, espero que no. Res, només que tots hem de fer prova, tots. Els elegits i els electors, en aquests moments, i demà, i aquestes últimes hores, doncs, bàsicament, de flexibilitat, de negociació. I, per tant, a mi em sembla que els no aliats dels alcaldes, els futurs alcaldes i alcaldesses, són precisament aquesta inflexibilitat. Jo particularment estic bastant... He vist, parlant de Barcelona en concret, doncs l'evolució de la senyora Colau, jo la valoro positivament, en el sentit que al principi la veia més inflexible, en negociar amb ningú, I ara, doncs bé, Esquerra Republicana li dona el seu vot a la investidura, encara que per ara doncs, sembla que no entrarà en el govern, i espera que potser els socialistes doncs, ho facin també. Perquè, clar, jo penso que sempre, a l'hora de constituir un ajuntament, amb qui s'ha de pensar en el darrer instant doncs és amb la gent que ha votat, i no amb l'alcalde, l'alcaldessa o amb qui sigui. I, per tant, em sembla que hem de fer prova de que hem, nosaltres, però més ells, més els elegits, els que demà seran elegits i els que deuen estar ara, en aquests moments, mentre nosaltres estem aquí a la tertúlia de Ràdio Estel, encara deuen estar els telèfons traient fum, sí. Doncs, bé, doncs fer prova de flexibilitat.
Sí, potser és una prova també per al diàleg, no?, el que han estat aquestes eleccions.
Sí, flexibilitat,
perquè
per mi vol dir diàleg, exactament.
Per exemple, a Lleida hi havia un govern municipal amb majoria absoluta, com també havia passat en altres ciutats, i ara, doncs, tot canvia. Vull dir,
només afegir només una cosa, és a dir, que el fet que hagin guanyat forces que no eren les clàssiques vol dir que ens hem d'atendre a governs que no seran els clàssics, aquells que tot ja estava tot fet sempre. I això crec que és molt esperançador.
Josep Rossinyol, per exemple.
Vale, sí, bueno, sí.
Endavant, com vulgui.
Home, sí que és cert és que aquest mapa polític que s'ha dibuixat és que ha canviat radicalment el que era el mapa polític fins a espanyol, català i municipal. Bé, és molt cert que el municipi és molt important perquè és on està el contacte amb la gent, saps? La gent que ho passa malament, etc, que avui dia encara, lamentablement, la crisi econòmica està afectat molt, i és el moment realment del consens, del diàleg. Fixeu-vos que la pluralitat ara és molt més elevada que abans, cosa que per mi és bo, saps? Que com més pluralitat, més diversitat, i que més esforç. També hi ha una cosa molt curiosa, que és que ara passem de la ideologia i de la narració als fets pràctics, als consensos, als pactes, a arribar als acords, i veurem què passa. Si és veritat que hi ha acords que són molt diversos i a vegades una mica estranys, però que espero que sempre sigui pel bé de la ciutadania, que és l'important, realment. Aquí.
Senyor Oriol Domingo.
Home, s'han d'esperar 100 dies a Barcelona i a tot arreu, no? Però es comencen a veure ja des del començament una sèrie de contradiccions. I en posaré una que per mi és evident. Quan hi ha algun partit que es diu nou, com Ciudadanos, per exemple, que no és nou, però en fi es presenta com a nou.
Sí, en molts municipis és la primera vegada que treu regidors.
Que aniran contra la corrupció institucionalitzada. I resulta que el que fan a Madrid és donar suport a la corrupció institucionalitzada del PP. I quan vas a Andalusia i donen suport a la corrupció institucionalitzada del PSOE, bé, no és que es comenci gaire bé. Cal esperar 100 dies, no? Però ja d'entrada ja es noten unes contradiccions. A Barcelona, per exemple...
Vostè, legítimament, això ho veu criticable, que Ciutadans ha lluitat per això.
I tant, perquè s'ha anat venent que venia una regeneració i que no es pactaria amb els corruptes, i el que es fa és consolidar a Madrid uns govern del PSOE que porten anys governant, el PP. I a Andalusia, que porta anys governant, on està la renovació, no? A Barcelona, la senyora Colau, que cal esperar 100 dies també, porta tota una campanya contra els partits que han vingut governant la ciutat de Barcelona durant anys, i ara resulta doncs, que vol pactar, accepta el vot d'Esquerra Republicana, que per cert Esquerra no li posa com a condició que accepti d'una manera explícita el procés sobiranista, no? Bé, són contradiccions.
Havia posat com a condició el full de ruta.
No? Sí, sí. Però aquestes contradiccions s'han de posar de relleu.
Per cert, un altre, si vol, Sant Vicenç dels Horts, Oriol Junqueras, serà demà investit alcalde amb els vots favorables de la llista de Podem, on em sembla que també hi ha la CUP, perquè en alguns ajuntaments hi és la CUP i en altres no. Però clar...
Sí, no, també, són contradiccions.
No sé si això és contradicció, potser el senyor Junqueras diria que no, però...
Són contradiccions que hi ha, sí.
No, jo només volia dir només molt breument que estic molt amatent als passos que està fent Ciutadans, perquè realment es veia com un partit contra la corrupció, etc. I per ara, pel que jo estic veient amb tots aquests ajuntaments que heu dit, van donant suport, i comunitats autònomes van donant suport a coses que realment no són una expulsió de la corrupció. Però també és veritat, Oriol, bon amic Oriol, tu saps que...
Malament.
Sí, clar, tu saps
si diu,
que...
Si diu bon amic...
Totes les coses no es poden fer d'un dia per l'altre. I per ara, si realment el senyor Rivera compleix el que fa Andalusia que diu, si realment quan els senyors Griñán i Chávez s'hagi resolt el seu expedient, no marxen, llavors sí que nosaltres presentarem una...
Un senyor Rivera que a Catalunya clar. Cada dia
sí,
ve
sí.
criticant
no, no, no. Jo
que la Generalitat
no, no.
obri
sí, sí,
seus
jo
a l'estranger i, en canvi, accepta que sí. el PSOE obri 40 delegacions
sí.
a l'estranger.
És molt absurd. Tens tota la raó, això et dona tota la raó.
És a dir, per una banda, s'ha d'esperar 5 sí. dies per tots, perquè governen, pels sí. que pacten, pels que estan a l'oposició.
Sí. Però la crítica es pot fer
però,
sempre.
Per altra banda, hi ha una sèrie de contradiccions que s'han de posar.
Sí, 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 a mi m'agrada molt posar-les sobre la taula, perquè realment el senyor Rivera es presentava d'una manera tan neta contra la corrupció i per ara està donant suport a Madrid i Andalusia a partits que no han demostrat no ser corruptes, doncs que a mi realment...
Andalusia, que fa 4 dies no hi ha hagut un altre... Un altre...
I aquesta mateixa setmana s'han estat detenint...
S'han estat detenint, ara aquests dies.
De l'administració, directament.
I que jo sàpiga, els dos exministres...
Griñán i...
No han dimitit, encara.
Clar. Expresidents i exministres, tots dos.
No, 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 però és que ell no ho deia, això. Ell el que deia és, si quan estiguin... Sí, 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 és a dir, ell el que deia és que si quan estiguin realment jutjats no dimiteixen, i ara el que vol és encara fer-nos gruar, perquè jo ho trobo horrorós, a mi em sembla que estaria molt bé que ja dimitissin i que ell no els hagués recolzat, sí, però, particularment sí, ho penso.
Els dona suport sense haver dimitit.
Sí,
bé,
sí.
Després d'un procés que també, coincidint amb mi, ha estat llarg, i Ciutadans, diguéssim, ha posat condicions, sí. això sí que sí. també s'ha de dir.
I la senyora Díaz, Susana perdona, Díaz. Francament, les fotos que jo he vist avui m'han decebut molt, perquè...
Per
m'han decebut molt, perquè, clar, que estigui molt contenta de ser presidenta amb els vots de Ciutadans,
sí.
Jo almenys hagués acceptat, hagués tragat els gripaus, com diu el president Mas, que els té amagats a no sé quin calaix, m'entens? Perquè en política se n'han d'empassar molts. Però no hagués ni...
Però em sembla que el PSOE també vol que no totes les fotos de pacte siguin amb Podem. Em sembla que això també, coincidiran amb mi, que és així. El PSOE no vol un pacte permanent amb Podem a tot arreu. I potser aquest de Ciutadans d'Andalusia li pot anar bé, no sé.
Si em permets, jo... És curiós, eh? Clar, jo crec que Ciutadans té el dret de fer pactes amb qui vulgui, com totes les forces polítiques. Llavors hi ha Podem que ha apoyat a Convergència, a algun municipi. Convergència també té algun cas de corrupció, si no estic mal entès.
No,
vull dir-te, jo al final també és cert que la millor forma d'evitar la corrupció és estar-hi dins del govern, des de fora. Donem-li temps a veure què fa Ciutadans a Andalusia, un partit sí, català que vale. ha nascut a Catalunya i que està al govern
que també té casos de corrupció.
No, és
llavors,
un partit espanyol,
correcte. Llavors, que ha nascut a Catalunya, jo dic, donem-li temps.
Algun polític deia a Andalusia que no es volia que es governés des de Catalunya.
Fixa't una cosa, que jo no sóc de cap partit polític, és curiós. Allà a Andalusia li diuen Ciutadans, i aquí insistien alguns dies, Ciudadanos. Dic, hòsties...
Per remarcar el caràcter espanyolista, no?
Però no ens fixem en això.
A mi em remarca...
No, però no ens fixem en això.
Però sí que és cert que, al final, els pactes de governabilitat donen pactes estranys. Jo he vist a la CUP apoyant a Convergència i Unió, o Podem, que dins hi està la CUP, o antisistemes, en partits amb sistema, que, evidentment, són estranys. Però, vamos, això és la política i, evidentment, és l'hora dels pactes.
Una curiositat...
Deixa'm només dir una cosa. Has nomenat una paraula que a mi m'interessa molt, que és l'antisistema, m'entens? Per tant, jo penso que aquests 100 dies, als quals es referia l'Oriol Domingo, doncs són per veure de quina manera aquests que tu en dius antisistemes, que jo no els hi diria, bueno, és una altra manera de...
No,
és igual,
no,
jo no els hi diria mai a la vida, a veure de quina manera... marquen les seves normes per estar en el sistema. Mm-hmm. Perquè realment el que no podria ser és que si guanya, si governa la senyora Colau, aquí semblés que no hi ha res que hagués canviat. Entens? I a mi per això m'agrada que ella, doncs, aquestes quatre àrees, etc, que demani a la Guàrdia Urbana que no vagin de no sé quina manera... No són coses que siguin del tot substancials per mi, però marquen un estil, i a mi això m'agrada.
A mi una cosa que em preocupa de Colau, que jo, evidentment, sí. Li hem de donar temps que governi, perquè abans no podem criticar, em semblaria una mica.
Encara no governa.
Encara no comença. A partir de demà.
Hi ha alguna declaració, que té raó quan diu que el teixit empresarial de Barcelona, català i espanyol, és molt de petita mitjana empresa, això és veritat, i que no vol multinacionals. El que passa és que si tu coneixes una mica el món de l'empresa... coneixes una mica el món de l'empresa, que vingui una multinacional arrastra un munt de petites empreses que gràcies a aquesta multinacional. Llavors hem d'anar-hi amb compte...
I això no li he sentit a dir darrerament. Potser ho deia...
Fa poc ho ha dit.
També qüestionava alguns aspectes del Mobile World Congress i va ser testimoni de la signatura de la renovació.
Tots hem de ser molt conscients que quan estàs a l'oposició, quan estàs al govern, quan estàs en una redacció i ets un redactor de base o ets un gestor de la redacció, etcètera, la situació és
diferent. Es pot aplicar a totes les professions. Per cert, a més, Ada Colau ha guanyat amb 11 regidors sobre 41, que no és el mateix que si hagués guanyat amb 19 o amb 23, que aleshores podria segurament fer més coses del seu programa, això també s'ha d'entendre. Té una curiositat, per exemple, a Organyà, a l'Alt Urgell, es formarà demà un govern municipal de tots, de Convergència i Unió, PSC, Esquerra i el PP. Són quatre grups només, però tots junts un govern d'unitat. Pot ser una...
No, és a dir, que els pactes a vegades... Evidentment, els pactes municipals
són variables,
poden obeir a unes directrius generals, però cada municipi és cada municipi. Organyà, jo ara no sé quants habitants té Organyà.
No és dels més petits de l'Alt Urgell, però pot tenir pocs milers, 3.000, potser, o potser menys.
Cada municipi té una dinàmica... ja em posaré un exemple que conec per amistat i per família. Gallifa, que té 200 habitants, no? Em sembla que el que ha sortit escollit és de Convergència, però he parlat amb una persona que diu, jo he votat aquest, no perquè sigui de Convergència, perquè si fos el PP també l'hagués votat. Per què?
Perquè la persona també
perquè
és
important. Perquè és la persona i és la més preparada entre els 100 habitants, o 200 habitants que hi ha allà.
No? Perdonin, Organyà, 929 habitants, un miler escàs d'habitants. Jo he dit pocs milers, m'he passat una mica.
Permeteu
que disculpin els veïns d'Organyà.
I deuen ser el farmacèutic, el sagristà...
I potser hi ha una família amb tres germans del PP i un germà d'Esquerra...
Però hi ha una cosa que és sorprenent a Catalunya, que hi ha 971 municipis a Catalunya, si mal no m'equivoco, dic de memòria, i en 750, et dic ara de memòria, i està el 25% de la població. O sigui, hi ha massa municipis, tant a nivell nacional com a nivell català. Hi ha un munt de municipis que cap país europeu té tants municipis, perquè també és una cosa bastant il·lògica i rentable, realment.
Bé, això sempre es pot qüestionar, però bé...
Bueno, jo
no, perdona. Sí. Jo l'única cosa que demanaria als polítics que demà seran elegits és que cap d'ells perdi de vista el tema de la transparència. Nosaltres necessitem que si ets de Convergència ets corrupte, si ets del PP ets corrupte, si ets d'Esquerra ets corrupte, perquè no sé què hi ha sentit, del germà del senyor Oriol Junqueras, etcètera, etcètera. Tot això que realment surti a la llum i que els ciutadans puguin estar tranquils de que han fet una bona elecció en el sentit de portar a l'administració dels ajuntaments gent que realment vetllarà pels seus interessos.
I també s'ha de dir que perquè hi hagi hagut corrupció en el PP, en el PSOE o en el PSC...
Arreu hi ha hagut corrupció.
Hi ha hagut arreu, exacte. Però no vol dir que el conjunt de cadascun d'aquests partits sigui corrupte, ni tots els seus dirigents o militants. Hi ha molta gent honesta, també, en tots els partits.
És que, a més a més, els municipis...
A vegades n'hi ha més.
Més de les que ens pensem.
Com la lògica dels municipis és molt curiosa. Quan en ciència política es diu que a la política municipal, a l'hora de les eleccions, a partir de 20.000 habitants cap a baix, ja oblida't del tema de partidismes i coses per dir, perquè comença el personalisme. Llavors, clar, fer un anàlisi de tot 971 municipis és una mica, saps, un caleidoscopi massa complex com per fer reduccions.
Per cert, dues preguntes a dos dels contertulians que viuen en municipis de les comarques de Barcelona. Mataró governarà el candidat socialista al final?
Sí. Només té 6 regidors? Jordi Bote, sí.
Jordi Bote, però...
Amb un acord amb Convergència.
Sociovergència, Mataró.
Exacte,
doncs,
sociovergència.
Tan comentada sociovergència.
Sí. I Esquerra Republicana, que va treure molt bons resultats, és a dir, de 0 regidors a 4, es quedarà a l'oposició. Sí.
A Sant Cugat hi havia fins ara...
Ha perdut la majoria absoluta, Mercè Conesa.
La Mercè Conesa.
De Convergència i Unió.
Ara ha tornat a guanyar, continuarà sent...
Alcaldessa.
I el que és curiós, perquè Sant Cugat té fama de ser una ciutat molt rica, però la segona força política és la CUP, precisament. La CUP és una força política jo m'atreviria a dir, de les més honrades, perquè s'ho ha currat.
Sí, sí, n'estic convençuda.
I si a Sant Cugat és la segona força política, és perquè no aconsegueix la seva presència en política i a les institucions perquè hagi sortit gaire a la televisió.
O per una campanya electoral ben feta, que també l'haurà fet bé.
Abans d'ahir llegia que el de Podemos, el Pablo Iglesias, no? Hi havia una votació important, no facis dir de què ara, al Parlament Europeu, i ell no hi era perquè estava a la televisió. Dius, home...
Clar. Un exemple.
Vés a votar, vés a defensar alguna cosa,
sí,
no?
Sí, sí. Per cert que, sí, d'això podríem seguir dient moltes coses, però la CUP realment és una força que va néixer amb vocació municipalista ja fa més de, sembla que 15 anys o sí, sí. 14.
I no sé si no em preguntes, però jo també sóc d'una població de fora de Barcelona.
Perdoni.
No em preguntes.
Quina localitat és?
Jo sóc de Ripollet, però visc a Sant Cugat. Des de fa uns anys.
Molt bé. Sí, també vostè ha votat a Sant Cugat.
He votat a Sant Cugat perquè ja fa uns quants anys que... Però jo sóc de Ripollet.
I a Ripollet què ha passat? Governava el PSC?
No, ja no. Hi ha una coalició de Podem, CUP, que ha tingut majoria absoluta.
Ripollet en Comú, es deu
dir. Sí, sembla que es diu així. No, es vix allà.
I fins ara què hi havia?
El PSC des de tempos immemoriales.
I amb majoria absoluta algunes vegades, potser les últimes.
Sí, no, gairebé sempre, menys l'última, si mal no m'equivoc, que va tindre que pactar-hi, però aquesta, una coalició amb CUP, Podem...
El que és evident...
Sí, com ha passat a Badalona i en altres llocs. A Barcelona no,
però... fixeu-vos, perdoneu, fixeu-vos que en aquestes poblacions, jo soc de Ripollet, de barris durs de Ripollet, on s'està notant la crisi moltíssim, i hi ha una reacció contra el que està passant, perquè al final la gent que venim dels barris són protagonistes d'una crisi que no són culpables.
La marca Podem o En Comú ha guanyat per majoria absoluta. Em sembla que és l'únic municipi, almenys de més de 10.000 habitants, segur que és l'únic on hi ha un govern amb majoria absoluta d'aquesta força.
Puc dir una cosa?
Perdoni, sí, senyor Domingo.
A tots, a les eleccions municipals i a totes les eleccions que hi ha hagut, jo penso que els partits, diríem, els partits que porten ja anys fent política, han estat castigats per dos motius. Un per la corrupció i un altre per la crisi econòmica. És a dir, la gent en general, si les coses no van bé, responsabilitzen amb raó o sense, a vegades sense raó, els partits que governen. I això li ha passat al PSC, li ha passat a Convergència i Unió, li ha passat al PSOE, li ha passat al PP. Què passarà a les properes eleccions generals o catalanes? Que potser ja no passarà tant, perquè ja han estat castigats, aquests partits. Però què passarà a les municipals dins de 4 anys, quan,
curiós,
imaginem, a les ciutats, a Barcelona, per exemple, hi hagi problemes? Ja, el responsable ja no serà el Trias, ja serà la Colau.
Els cicles canvien. Sí.
O bé, per exemple, el cas de Lleida. El cas de Lleida, que era un alcalde, un bon alcalde i amb majoria absoluta, ha caigut amb... Sí, continuarà sent alcalde, però ha quedat, em sembla, que amb 8 regidors. Però
hi ha una dada curiosa, fixeu-vos, amb el que ha sortit a nivell espanyol de municipis, que hi ha una revolució de moltes forces noves, molts pactes i tal, però si tu mires les autonòmiques andaluses, i no ha sigut tantes, no ha sigut tant el canvi.
Andalusia no va ser tan curiós.
És que Andalusia ha resistit molt al Partit Socialista.
Hi ha un bipartidisme amainat, diguem-li, una mica més baix, però llavors la pregunta és què passa a les generals? Serà, hi haurà el mateix efecte? O l'efecte...
Potser rebrotarà el bipartidisme? Una pregunta que
ens fa. O l'efecte càstig es quedarà només... Saps? És una cosa... A mi em va sobtar,
perquè...
Jo crec que ara depèn de com ho facin, de com vagi ara, des d'ara fins a les generals.
El votant del PSOE, el votant del PP, el votant de Convergència, i ja els ha castigat, i potser dintre d'uns mesos dirà, bueno, ja els hem castigat ara.
No, perquè la gent vota en cada elecció diferentment.
Sí, però els que han deixat de votar un partit, això els sociòlegs segur que ho analitzen, el que ha deixat de votar un partit, molts d'ells poden tornar-lo a votar, aquell partit, no? Vull dir que sempre passi, però
ara comencem a especular i... No,
és una especulació molt difícil, aquesta, però clar, Convergència li ha passat.
Quan dintre de 6 mesos...
Quan
dintre de 3, 4, 5 mesos... els actuals que ara arriben a l'administració, la gent vegi que hi ha pocs canvis, diran, bueno, escolta...
Jo crec que hi ha una dada molt interessant, i és així, sociològicament, és inversament proporcional el vot de càstig respecte al creixement econòmic. Mm-hmm. És així, lamentablement és així, perquè quan hi ha creixement econòmic, la gent ja no castiga tant perquè està pensant per altres coses. I quan passa més el temps, hi ha gent que hi ha un partit que tenen les ganes de mantenir-se per sí. que passi el temps i que si el creixement econòmic arribi.
Bé, senyors, el temps és implacable també. Seguim en la tertúlia avui amb el periodista Oriol Domingo, amb la també periodista Teresa Carreras, de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, i amb el vicepresident de Societat Civil Catalana, Josep Rossinyol. Tenim molts temes més, deixem de banda la qüestió de Madrid-València, on hi ha canvis que ja coneixem tots, però m'agradaria comentar la notícia d'avui. El govern espanyol recorre la creació d'estructures d'estat a Catalunya. Això arriba després que sabéssim ahir que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el procés participatiu del 9-N. Com que segur que hi haurà visions diferents entre vostès, si poden ser breus, fem una roda, com a mínim.
No, jo dic que una vegada més que hi ha... En fi, anava a dir una mala paraula i no la puc dir perquè estem aquí. Que no la diré.
Posa-la entre cometes.
Vale.
O digui la bona i que els oients imaginin la dolenta.
Fa fàstic, això és una cosa bastant... Sí, ara l'he traduïda, l'he disminuïda. Fa fàstic aquest no diàleg. Fa fàstic el no diàleg. Com que miro el rellotge i veig que no tenim temps, ho resumiria així. És impossible. Tot això crea més gent desil·lusionada, ganes de ser independent, ganes de no dependre d'un govern que d'això. Encara que la senyora de Santa Maria digui la Constitució dice que no sé què. No, això ja
que és el que ha dit avui,
recordem. Però la gent, clar, això la gent ja no s'ho creu. No sé, segurament que no estaràs d'acord.
Què pensa,
però...
senyor Rossinyol? Mira, vostè com a home partidari d'una Catalunya dins d'Espanya, com veu això?
Jo sóc partidari d'una frase que es diu Junts i millor.
I això jo junts que... també, i millor
també.
Però no
també. Li sembla que potser sí. Llavors, algunes llavors... actituds no ajuden?
Sí, però espera't.
Perdoni, endavant. Endavant.
La qüestió és que el govern d'Espanya ha recorregut de forma legal aquesta estructura d'estat, està en el seu dret, però hi ha una dada que mai no se sap, perquè amb aquesta, el problema de tot això que tenim aquí a Catalunya no, és que no hi ha massa informació objectiva.
Existeix l'objectivitat.
Bueno, sí.
Si quin vols, és el problema, segons vostè?
La qüestió bàsica és que no estan delimitades les competències, no sé, en lloc ho posa, i sempre hi ha conflictes de competència entre comunitats autònomes i el govern central. Sempre ha passat.
És un problema de fons.
De fons, vale. Des de l'any 80 fins avui, la Generalitat ha presentat un munt de contenciosos al Tribunal Constitucional per competències, i el 80% d'aquests contenciosos, el Tribunal Constitucional ha donat la raó a la Generalitat.
Llavors, per tant, ha guanyat aquests...
Si la Generalitat té la legitimitat per presentar-li aquestes coses, el govern de la nació també pot presentar-ho i tampoc passa res. Uh-huh. Vull dir, al final és un sistema jurídic, escolta, i si fa servir o no.
Potser creu que vostè que es podria fer això, però alhora impulsar un diàleg, és a dir, el govern espanyol podria fer això perquè legalment té el dret a fer-ho, però potser ser més comprensiu políticament.
Jo crec que per ser comprensiu primer has de respectar el marc jurídic i l'estat de dret. Llavors, si comencem així, jo, que es dialogui a 100% i quan faci falta. Perdó, tampoc vull allargar mai. Diàleg, sí, però primer compliment de l'estat de dret i l'ordenament jurídic.
Oriol Domingo, que no es quedi sense parlar d'aquest tema i després Teresa Carreras,
molt ràpid,
perquè ja tancarem.
Seran quatre frases. Primera, la relació entre Espanya i Catalunya no és un problema jurídic, o no és només un problema jurídic, sinó, sobretot, un problema polític. Si s'enfoca només jurídicament, el problema continuarà existint, com fa centenars d'anys que existeix aquest problema i que no s'ha resolt. Segona, una cosa és la Constitució i l'altra la interpretació que el Tribunal Constitucional fa de la Constitució. Avui en dia, si el Tribunal Constitucional hagués de sentenciar el que es va sentenciar fa anys sobre la LOAPA, segur que faria una interpretació diferent de la que, més autonomista de la que es va fer fa uns anys. Això s'ha de distingir.
Hipòtesi.
Tercera qüestió. Es veu que la Generalitat no pot preguntar als ciutadans què és el que pensen sobre una hipotètica Catalunya sobirana. No pot fer-ho la Generalitat. Ara, Ràdio Cel sí que pot fer-ho. Tu pots preguntar als teus lectors, als teus oïdors, què pensen. O sigui, això encara no és inconstitucional. No. Ara, la Generalitat no pot fer-ho.
No pot fer tu un sí referèndum d'autodeterminació encobert. És així. Bueno. I ho sento molt.
I quart, Junts i millor, jo estic d'acord. Ara, hi pot haver-hi Junts i Millor d'una manera dependent, o jo personalment considero que una relació entre una Espanya sobirana i una Catalunya sobirana pot ser més lliure, més solidària, més efectiva i jo, més del segle XXI.
Jo realment...
O sigui, la sobirania no va contra ningú
crec la sobirania,
i no és una cosa pitjor, sinó, al contrari, és millor.
La sobirania recau en l'individu i jo crec que per el bé dels catalans és millor, Junts i Millor. I jo crec que no hi ha una Catalunya i una Espanya diferenciada.
Perdona, molt breu,
molt breu. No estic d'acord amb el que ha dit el Josep que s'ha de respectar sempre el marc. Quan hi ha més de 2 milions de persones que opinen una cosa diferent, els marcs han de començar a ser flexibles a partir de la negociació dels polítics.
També.
S'ha de negociar, s'ha de negociar, el que no pot ser...
Hi ha 6 milions de persones que no han anat a aquest referèndum.
Bueno, però que hi haguessin anat.
No, sabem què pensen.
Si no l'han...
Si no hi han anat, és que no han volgut.
Si no permeten fer-lo.